Són les 9 del matí.
Repassem l'actualitat. Us parla aquesta hora Borja de Maria. Primera nit a la presó de Soto del Real de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. La jutge de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, va decretar ahir presó incondicional per un delicte de sedició per als presidents de l'Assemblea Nacional Catalana i d'Òmnium Cultural, com havia sol·licitat el tinent fiscal d'aquest tribunal, Miguel Ángel Carballo. Tots dos, diu la jutge, es van erigir com els principals promotors i directors, portant la iniciativa en una pretesa negociació amb els guàrdies civils a les protestes dels dies 20 i 21 de setembre a Barcelona. La magistrada sosté que l'actuació de Sánchez i Cuixart estava orientada a impedir l'aplicació de la llei i assegurar la celebració del referèndum il·legal. Les organitzacions independentistes van difondre dos vídeos en què Sánchez i Cuixart animen els catalans a protestar amb més serenitat, confiança i coratge que mai. Nombrosos ciutadans van respondre amb casolades de protesta. La jutge també va deixar lliure Trapero, però li retira el passaport. Li imposa compareixences quinzenals, la retirada del passaport, la prohibició de sortir d'Espanya i que faciliti un domicili i un telèfon per estar localitzable. Aquestes dues entitats, l'Assemblea i Òmnium, han convocat per 8 diferents accions de suport. Una aturada als centres de treball a les 12 del migdia i una manifestació a les 8 del vespre pel centre de Barcelona són les principals accions previstes. La marxa començarà al Passeig de Gràcia amb la Diagonal i s'acabarà a la plaça de Francesc Macià. A més, s'ha anunciat una gran acció per aquest dimecres, de la qual no s'han donat més detalls. Avui està previst que la ministra de Defensa, Maria Dolores de Cospedal, sigui a Catalunya per visitar uns 400 agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil desplaçats amb motiu del referèndum de l'1 d'octubre. A la caserna militar de Sant Climent Sescebes, la ministra dipositarà una placa que el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, li va lliurar per mostrar l'agraïment a l'exèrcit pel suport a la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Un apunt religiós és que l'abat de Montserrat admet que treballa per allargar la mà i facilitar contactes en el procés polític català. En un dinar col·loqui organitzat per La Vanguardia, Josep Maria Soler va demanar diàleg i una solució on ningú en surti humiliat. Assegura que si li demanen obrirà les portes del monestir pel que calgui, però de moment diu ningú ho ha demanat oficialment. Fins aquí les notícies, ens actualitzem a les 10. Continua la Fórmula Estel.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu: despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Ràdio Estel.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, per una vida més natural.
Doncs comencem la secció naturalment amb el doctor Miquel Pros, metge naturista, per millorar, per tenir cura de la teva salut d'una forma més natural. Arriba el doctor Pros per parlar-nos de com guarir, millorar i tenir cura de la teva salut, de la nostra salut, de la salut de tots. Doctor Pros,
hola,
com estem?
Mercè. Bé, gràcies.
Doctor Pros, nosaltres volem fer avui una crida a tots aquells oients, a veure si li sembla bé, doncs que en aquests moments ens estiguin escoltant i, per exemple, estiguin refredats tot l'any, refredats de repetició, que no poden respirar, un cúmul d'emocions, també, que pot desencadenar una malaltia. Aquestes són, aquests són alguns dels casos que el poden derivar vostè a la consulta del doctor Miquel Pros, perquè són símptomes que són molt i molt quotidians i es repeteixen moltíssim. Avui volem treure, diguéssim, doncs, els detalls dels motius per als quals hem arribat a aquesta situació, perquè tanta gent, no?, pot arribar a dir això, no?, que es nota refredat tot l'any. Això és possible, doctor Pros?
Sí, Mercè, és possible. És molt possible. Mira, jo avui, precisament, portava un recull, perquè, clar, no puc vindre aquí amb 12 pacients, perquè, naturalment, és impossible, és inviable, no? Però, en canvi, que sí que el que he fet, com hi faig altres vegades, doncs és un recull de les històries clíniques. Avui, a quin dia estem? 16 o 17?
Avui 17.
Bé,
17
doncs 17. Mira, aquí, i escolta, per fer-ho ras i curt, no?, aquestes històries clíniques, jo mateix em pregunto, ostres, què està passant? Perquè això que acabes de dir és el que... Doncs mira, és el recull de lo que portem aquest mes, no? Aquí, un pacient, doctor, literalment, diu, no puc respirar. Porto 24 anys passant-ho malament. Després podríem agafar, mirar la història clínica i veure tot el viacrucis que ha fet aquest personatge. Estem parlant d'un noi que té 24 anys, no? Un altre pacient. Estem parlant un senyor de 73 anys, una persona encantadora que va vindre ahir, precisament. Mercè, m'estàs llegint? Dia 16. Quin és el problema? M'ofego, doctor, m'ofego, no puc respirar. I diu ell, diu, és un problema de mocs. Bueno, una altra història clínica. En David, en aquest cas estem parlant d'una persona que deu tindre uns 60 anys, encostipat. Doctor, encostipat. Bueno, estem parlant de gent que ha vingut aquest mes. Ahir també vaig veure una mare, una tal Marta, és una mare que té 36 anys, i m'arriba... aquesta ja era pacient meva. I m'arriba per un problema d'ansietat. Diu, escolti, doctor, estic plorant tot el dia per culpa de la situació d'aquests dies, d'actual, no? Però llavors afegeix que això l'altre dia m'anem parlar, és a dir, que aquí vam estar parlant, sí, i la vaig remetre al programa anterior, que parlàvem d'allò del triptòfan, la serotonina, aliments que porten... aliments per aixecar l'estat d'ànim en aquests moments, no? Però em va recordar i em va fer molta gràcia perquè llavors diu, doctor, sempre me'n recordaré de vostè que va salvar la vida de la meva filla. Bueno, ara potser, dit així, sembla una mica exagerat, però estem parlant, llavors, clar, jo aprofito aquests moments per treure la història clínica de la seva filla que havia passat l'any 2006.
Què li havia passat?
No? Bueno, doncs mira el mateix, també. És a dir, episodis de bronquitis, es passava tot l'hivern encostipat, una nena que, quan em va visitar, tenia 4 anyets, no? I llavors que si el Ventolin, antibiòtics, però sempre aquella mucositat i aquells encostipats, vull dir, que ho estàs llegint, Mercè. Un altre pacient, en aquest cas, la Marianne, una dona de 72 anys, tu. Una dona que m'arriba... En aquest cas, una dona que és una sueca. Una sueca. El mateix, mira. Clar, jo faig una síntesi aquí, no? Però el motiu principal de la consulta... Doctor, tinc la sensació d'estar encostipada tot l'any. No? És que és un suma i sigue, tu. Victòria, una pacient de 79 anys, en aquest cas. Doctor, fa més d'un any... fa més d'un mes que no puc respirar. Tinc el nas, i llavors et senyala amb la mà, diu, tinc el nas totalment bloquejat. No? No puc respirar. Una altra, la Naftali, Talí, una dona de 72 anys, el mateix, diu, doctor, clar, el primer que preguntes, per què em ve a veure... diu, bueno, vinc perquè ja no sé on anar. I llavors diu, vinc perquè m'han dit que el vingui a veure, no? És exagerada la mucositat que tinc, no? Un altre pacient, encara la Maria Pilar, 66 anys. Porto 2 mesos... Ah, en aquesta... Bueno, això és lleugerament diferent, però l'arrel del problema és la mateixa. Porto 2 mesos sense poder escoltar. O sigui, no sent, no? I em va treure una cosa que no havia sentit mai. Diu, és com si tingués un encostipat sec. Un encostipat sec.
Ara en parlarem, no, bueno, d'això,
sí,
eh? Parlem.
Sí, però deixa'm acabar, encostipat perquè sec. Encara surt d'aquí la Mari Carmen, 70 anys, no? També el mateix. Tinc mocs a l'oïda, sobretot a la dreta. Diu, mocs... Que es fa mocs que no els puc treure, no? Una altra, aquesta és diferent, la Rosa, 72 anys. Aquesta va vindre, perquè quan els hi pregunto, mira, deu ser algú que avui probablement ens estigui escoltant, perquè d'on t'arriba? Ràdio Estel. Naturalment, no explicarem qui és, no? Però arrastro conflictes emocionals 1000, no? Bueno, això qui més qui menys. Llavors la diagnostiquen que si fatiga crònica, que si fibromiàlgia, li fan anàlisis de serotonina, la famosa serotonina que hem parlat ara, té una serotonina per al terra, i llavors, bueno, m'arriba amb aquestes circumstàncies. Mercè, automàticament aquesta no, ja no li parlo de netejar el nas, de l'aigua de mar, de drenar els mocs, sinó directament a constel·lació familiar. Te'n recordes que havíem parlat de la constel·lació familiar? Doncs jo dic, mira, escolti, no perdem el temps, perquè, clar, aquesta dona doncs, ha visitat metges 1000, també, no? Perquè va rebotada d'un a l'altre sense saber exactament on anar a petar. Arriba a casa nostra, hi ha una possibilitat, diu, bueno, ja, a veure si aquests ens poden ajudar. I llavors doncs, jo li plantejo de seguida, una vegada exposat el tema, a fer una constel·lació familiar. I, finalment, Margarita, 70 anys, tu. Tot és la franja, no sé què és la franja tan perillosa. I aquesta, la cosa és bona. Tu diu, doctor, i trencat amb la medicina tradicional, és a dir, amb la medicina oficial. Jo dic, ah, sí, per què? Diu, perquè, diu, escolti, no me n'en surto, no? I llavors, i aquesta presentava un orzuelo.
Sí, a l'ull.
En l'ull, no? I diu, escolti, diu, és que ja estic tipa perquè me l'han obert 2 vegades o 3 vegades i llavors antibiòtics i més antibiòtics i no hi ha manera, no? Però llavors afegeix, també, sempre vaig amb el mocador tant a l'hivern com a l'estiu, és a dir, allò rejant el nas. Bé, resum de tot això. Clar, tu has començat dient que jo et parlaria perquè, doncs, bueno, potser t'he fet una entrada i dic, escolta, i què està passant, Mercè? Jo recordo que anys enrere potser les patologies habituals que t'arribaven a la consulta, i de fet, perquè, clar, nosaltres veiem tota la patologia mèdica, però hi havia molt de dolor, dolors d'esquena, de cervicals, lumbàlgies, i ara, en aquests moments, potser no és tan freqüent. Per què? Perquè, com que... I, és clar, quan un tenia un problema d'esquena, una radiografia diu el traumatòleg, uf, Mercè, això s'ha d'operar, aquí hi ha una hèrnia discal i tal. Avui això ja no s'opera perquè han aparegut, doncs, tota aquesta quantitat de gent que han fet quiropràxies, osteopaties, la reeducació postural global. És a dir, és un món dintre de la fisioteràpia extraordinari que ha permès reduir en bona part la freqüència de les visites de problemes musculars, articulars, a les consultes dels traumatòlegs.
I quanta gent, doctor, que ara mateix ens estiguin escoltant, s'ha hagut d'operar, per exemple, del menisc. Gent està ja voltejant als 60, 70, ai, que comença a fallar el menisc, o gent més jove, també, i d'alguna manera s'ha pogut evitar aquesta operació de menisc
gràcies a aquestes tècniques de fisioteràpia actual. Jo recordo quan vaig començar aquí a Barcelona, fixa't tu, és que és collonut això, eh? Aquí hi havia el doctor Conill, que era un fisio, el Conill, que anava tota la gent del Barça, anava al Conill. Era l'únic que hi havia a Barcelona, és que n'hi havia ningú més, no? I ara, bueno, clar, tothom té el seu fisio, tothom té el seu massagista, tothom té el seu osteòpata, tothom té el seu RPGista, no? Que és el que nosaltres derivem en aquesta gent per evitar aquests problemes que són a priori susceptibles de cirurgia, però que afortunadament les coses han anat canviant. Però ara el que està plovent és el problema respiratori. És a dir, que en aquests moments resulta que, bueno, un tant per cent no alt, altíssim de la població, doncs presenta aquestes patologies respiratòries, que és el que jo, potser fa uns 15 anys, vaig detectar a la consulta, una consulta en la qual jo no havia vist mai nens perquè no la tenia preparada, i de repent, doncs, els pares a portar-me els nens perquè el nen s'encostipa, perquè el nen no hi sent, perquè el nen té una crisi d'asma, perquè el nen ha fet una bronquiolitis, perquè el nen... O els adults, no? Els adults, doncs, ara, que si una al·lèrgia, una rinitis al·lèrgica, una faringitis, després ven una tercera edat amb els problemes de les bronquiectàcies, aquestes bronquitis, aquests encostipats que no desapareixen. És el que tenim ara.
Fem una cosa, ara tot seguit, us aquí, a la secció Naturalment, sí. Donarem resposta al per què ens passa tot això. Però abans deixa'm donar-te aquest telèfon, perquè potser si ens estàs escoltant i et sents identificat amb algun d'aquests símptomes, doncs, que ens està mencionant el doctor Miquel, però es truca aquest telèfon, que és el 212-1504. Mira que fàcil, 212-1504, 212-1504, consulta del doctor Miquel Pros.
Mercè, aviam, això és un problema universal. Jo et diré que pràcticament segur que qualsevol persona que ens estigui escoltant ara té quelcom que fa que el tret comú d'aquesta patologia són els mocs, no? Aquest que té sorolls a l'oïda, aquest que té, doncs...
Doctor, els acúfens.
Els acúfens,
sí, doctor.
Sí. Darrere d'això hi ha allò que jo sempre explico, aquest concepte d'una sinusitis mal curada, una sinusitis crònica, que nosaltres hem batejat a la nostra consulta com una sinusitis silenciosa. Algú l'altre dia em diu, vostè, doctor, vol dir una sinusitis opaca? I dic, bueno, millor m'està bé això també, una sinusitis opaca. Però tot això té l'arrel comuna és aquesta presència continuada de mucositat. Ara, per què generem tant de mucositat? No hem d'oblidar que les condicions atmosfèriques són absolutament nefastes. O sigui, avui els nivells de pol·lució són tan exagerats, l'atmosfera està seca, perquè et dones compte... Clar, el nivell de contaminació, però per terra, mar i aire, és que, la veritat, jo crec que arribarà algun dia, si seguim com seguim, amb aquesta situació d'escanyament, que doncs ens veiem, la societat es veu obligada, arribarà un moment que ens cobraran hasta l'aire que respirem. Perquè és que si segueix així, si els nivells de pol·lució segueixen augmentant d'aquesta manera, Mercè, haurem d'anar, ens vendran a la farmàcia unes bombones d'oxigen per poder respirar, perquè l'aire és irrespirable. Perquè aquestes patologies, clar, tu diràs, potser a la muntanya no em passarà. Passa exactament igual, perquè tot això que explico, totes aquestes patologies respiratòries, tant les trobem a nivell de ciutat, a nivell de poble o a l'alta muntanya.
Fixa't.
Perquè la pol·lució és que ja no t'escapes per enlloc. Però aquesta és la realitat que estem vivint avui, és la realitat que estem respirant contínuament. I, per tant, escolta, quantes històries t'he llegit jo en aquest dematí?
Moltíssimes.
Ah, i quin és el tret comú? Problema respiratori. I que hi ha aquesta presència de moc. Clar, el moc el generem probablement perquè a major contaminació la mucosa nasal respon amb una segregació més exagerada de mucositat per intentar, d'alguna forma, neutralitzar els efectes de la pol·lució. Llavors, què passa? Que entre les condicions atmosfèriques, la contaminació, la resposta exagerada a la mucosa nasal fabricant aquesta quantitat de mucositat, i això, a més, mal gestionat, perquè no ho sabem gestionar, és a dir, quan tens una problemàtica de les que estic esmentant, acabes a la consulta de l'otorrino, l'otorrino considera que hi ha una sinusitis, et dona un antibiòtic, o un corticoide, no? Una rinitis, un antihistamínic, llavors és embolicar més la troca.
Embolica que fa fort.
Embolica que fa fort. I llavors, què passa? Que en la cavitat nasal es forma un mare magnum d'una substància altament tòxica, aquests mocs verds, que diu la gent diu, escolti, doctor, bueno, això se'ls pots treure, no? I llavors aquí dintre, clar, això és un cau de porqueria, que si virus, bacteris, gèrmens, tu entres a l'habitació d'un nen o d'un adult al dematí a despertar, va, nens, vinga, cap a l'escola, nens, i dius, ostres, quina pudor que fa aquí dintre. És el pudor, el moc podrit. És aquest, inclús en el cotxe, a vegades tu invites algú al cotxe, a mi m'ha passat, tu, de sentar algú al costat i dius, mare de Déu santíssima, quina olor. I és el moc podrit estancat, crònicament instal·lat a la cavitat nasal. Bueno, doncs, esclar, llavors la tasca és, bueno, aviam com el drenem, aquest moc.
O sigui, com el podem drenar? Perquè, doctor, des del seu llibre Mocos Fuera, en què explica d'una manera molt i molt il·lustrativa, des dels més petits de la casa, com també pels més grans, Mocos Fuera, aquest llibre del doctor Miquel Pros, diguéssim, una mica la funció que fan els mocs, perquè hi ha mocs bons i mocs dolents.
Sí, però, pobrets, els bons ja... o sigui, el dolent ha sobrepassat lo bo. Això ho estem veient constantment, inclús en la situació política actual. Tu. És a dir, que dius, bueno, què passa? Com és possible que aquest senderi pugui dominar a la gent que tenen sentit comú? Vull dir, és allò que aquí hem repetit moltes vegades. El sentit comú s'ha abandonat. No? És que ens ha abandonat, no?
Com podem tornar al seny?
Doncs mira, respirar millor.
Fixa't.
Clar, perquè si tothom... Això ho explico, és a dir, que ahir va vindre un executiu preocupat per la situació actual, no?, que té, doncs, quantitat de gent a la seva empresa, i, és clar, si la cosa segueix igual, dius, bueno, com acabaré pagant a la meva gent? Llavors, està preocupat, dic, escolta, dic, a veure, i tenia un problema respiratori. Dic, comencem a netejar el nas. Si neteges el nas, respiraràs més bé. Si respires més bé, arribarà més oxigen al cervell. I si tens més oxigen al cervell, veuràs les coses en una altra dimensió, veuràs les coses més clares. Ara, com ho hem de fer? Bueno, llavors, lamentablement, és clar, no hi ha més remei que passar per la consulta, perquè...
I trucar, i doctor...
Primer veure quin és el problema, o sigui, quin és el nivell de contaminació que hi ha a la cavitat nasal, i llavors fer un protocol d'actuació.
Passar per la consulta del doctor Miquel Pros, però prèviament nosaltres t'aconsellem que truquis aquest número de telèfon. 212-1504, 212-1504, consulta del doctor Miquel Pros. Hi havia un tema que ha destacat entre l'historial clínic dels pacients d'aquesta darrera setmana de la consulta, aquest constipat sec.
Sí, a mi em va fer gràcia perquè un encostipat set voldria... Pues mira, podria ser perfectament... Clar, això ho va deixar anar una persona així a bocajarro. A veure, t'haig de dir que...
Sí, que moltes vegades nosaltres quan anem al metge ens fem, no?, la nostra idea. Diu, miri, doctor, és que em sento així.
Exacte. Però clar, allà t'apliquen el protocol, que és el protocol de turno, el de sempre, l'oficialment establert, però és evident que aquestes persones que han passat per la consulta, estem parlant dels que han vingut fins avui, no?, primeres visites. Doncs tots aquests han passat per les consultes habituals i no s'ha resolt res. Llavors, quan t'expliquen un encostipat sec, jo interpreto, llavors en l'exploració es va fer evident què ens venia a dir aquella persona, que en realitat és això que estic explicant d'alguna manera, la sensació de que té una massa de moc que t'explica, diu, doctor, és que quan jo m'ajupo tinc la sensació de que aquest moc se'm desplaça. O sigui, aquí al front sento com una massa que passa d'un cantó a l'altre. És a dir, quan m'ajupo, de repent, una punxada aquí en l'entrecejo. Una punxada, però brutal. Mm. És a dir, que jo m'aniria a urgència. El que passa que després, pam, cedeix. La presència d'un moc sec en el nas. Un moc sec, allò...
Que... Aquestes mucositats que se'ns queden.
Seques, sí. No? Doncs ella m'ho definia així. La incapacitat de treure aquesta mucositat fora. La permanència d'aquest moc aquí al coll, que la gent no saben exactament què tenen, perquè diuen, és que tinc una sensació d'un cos estrany aquí al coll que no puc treure, però que m'ofega, no? Llavors, és clar, ells t'ho diuen a la seva manera. Tot això, quan et dones compte, vas ampliant la història clínica, te'n dones compte i dius, i vostè hi sent bé? Diu, no, efectivament no hi sento bé. Però és que olora bé, tampoc oloren bé. Tot això va configurant tota aquesta exposició que estic fent. És a dir, la presència de... Clar, la clínica que tothom t'explica és absolutament individual, però el tret comú és això d'aquesta acumulació seca de mucositat. No, a mi em va fer gràcia quan diu, tinc un com has fet anar això, Mercè?
Un constipat sec.
Un constipat sec, no?
I aquest, hi havia una pacient que també ens comentava avui, que és aquest cúmul d'emocions.
Bueno, això també és diferent. Però també el mateix, és a dir, que aviam, en aquests moments, la gent, en vez d'angoixar-se, no?, que llavors fan una hiperapnea, és a dir, que es mereixen de... perquè no respiren, doncs dic, escolta, calma, calma, i llavors feu una respiració profunda. O sigui, en vez d'angoixar-te... Però, clar, llavors que et trobes amb el problema que no pots respirar pel nas perquè el tens bloquejat, el tens obturat, el tens ple de moc sec. I llavors, és clar, això obliga a respirar amb la boca oberta, que és el que passa a tota aquella gent que dormen malament, que s'aixequen de mal humor, perquè resulta que, en vez de respirar pel nas, respira amb la boca oberta. Al respirar amb la boca oberta, no arriba oxigen al cervell. Al no arribar a oxigen al cervell, dormen poc i malament, s'aixequen irritats. I veuen les coses malament, és clar. Hi ha una actitud pessimista, no? La primera, jo, el primer aliment...
Per tant, no? Sí, exacte.
El primer que has de fer al dematí
és rentar-te
el nas, tu. Perquè si te rentes el nas, veuràs que respires d'una altra manera. A mi em passa, jo sempre ho explico, jo sempre em poso com a model, tu. El dia, jo, el primer que he fet aquest dematí...
Què és el primer que he fet?
He agafat el meu esprai d'aigua de mar i m'he deixat el nas. Fa 25 anys que ho faig, on explico sempre... Mercè, i a vegades em faig pesat, però vull dir, l'evidència científica és que cada dia tenim més pacients amb patologies respiratòries que es veuen obligats a respirar i fan aquestes insuficiències obligats amb el CPAP, no? Per què? Perquè no se'ls ha sabut orientar. Per tant, el primer esmorzar hauria de ser una bona... Com ho diem? Bocanada d'aire? Com ho diríem?
Sí.
Això seria el primer cafè, hauria de ser aquest, Mercè. Respirar profundament a través del nas. No pots fer-ho perquè tens el nas bloquejat, ho fas per la boca. No aconseguim res. No, aquí no, ens maregem si ho fem a través de la boca. Per tant, respirar profundament. Que això requereix, doncs, una neteja nasal. Bueno, clar, és evident. Com ho podem aconseguir? Doncs donant drenadors, ensenyar la gent a respirar, ensenyar la gent a rentar-se el nas amb aigua de mar, no en qualsevol aigua de mar, no totes les aigües de mar que hi ha al mercat són les que haurien de ser, perquè també estan desgraciadament manipulades, i llavors, doncs, bueno, tenim aquells mocs en el coll, doncs aquell xarop que ens permetrà netejar el coll i fer una mucositat més fluida, la hiperèmia, allò que hem explicat tantes i tantes vegades d'una hiperèmia, és a dir, aplicar un calor en la cavitat nasal, és a dir, en el si maxil·lar, frontal, en el coll, darrere de la mastoides, aquests problemes d'otitis, de dolors a l'orella, d'acúfens, tot això ho podem resoldre aplicant un calor que ens permet dilatar les cavitats nasals, fluidificant la mucositat, i que llavors el si nasal pugui drenar amb més facilitat. I tot això sense operar, sense antibiòtic, sense corticoide, sense antihistamínics, tot això ho podem resoldre, no?
Es pot resoldre.
La mucositat, quan parlaves d'aquest síndrome de tinc una mucositat seca, doncs seria al revés de la mucositat humida. Aquella gent diu, doctor, a mi em goteja el nas, no? Una rinitis. Doncs, bueno, la rinitis és la gota que colma el vas, no?
D'aquesta manera hem arribat ja al final de l'espai naturalment amb el doctor Miquel Cros. Amb
quin rotllo de mocs.
Glopades.
Sí, sí.
Glopades d'aire, es diu, o bocanades, també.
Però... Una glopada d'aire al dematí. Sí. Bueno, aquest hauria de ser el primer esmorzar. És a dir que, clar...
Ens hem d'acostumar a fer-ho, això, cada dia.
És que és indispensable. Avui la higiene nasal és absolutament indispensable si volem gaudir d'una bona salut física i mental.
Vinga, fem aquesta glopada d'aire per acabar el programa.
Sí, però precisament aquí dintre...
Com està l'aire?
Que passa tanta gent, Mercè. Bé.
Sí. Encara és d'hora. Nosaltres tenim la sort que iniciem aquesta
bon consell,
programació.
Mercè, sí, dormim,
també, ara fora bromes.
Dormim les finestres, sempre amb una finestra oberta.
Una mica
sí.
I llavors
ben abrigat, això sí.
212-1504. Mira que fàcil. 212-1504. És la consulta consulta, el telèfon de la consulta.
El telèfon o fàcil dormir amb la finestra oberta, referies?
Depèn de com siguis, no? Si ets molt calorós o no.
Sí.
Però bé, aquests dies encara ve de gust, eh? 212-1504, carrer Muntaner 551 de Barcelona. Doctor Miquel Pros, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.